Dijous, volem ser advocats a la caravana de Ràdio Estel.
3 minuts i arribarem a 3 quarts de 5 de la tarda i com cada dijous a aquesta hora a la caravana volem ser més educats. Avui parlarem sobre el comportament dels nostres fills i les nostres filles i de com aconseguir un canvi, en el cas que faci falta, evidentment. Per entendre-ho tot plegat, ja podem saludar a aquesta hora el president de l'equip Salut i Educació Emocional, Oriol Julià, què tal? Bona tarda.
Bona tarda.
I la directora també de l'equip CERT, Laura Torrella, què tal, Laura? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Avui parlem d'això, va. Deia que avui volíem parlar d'aquest canvi de comportament dels nostres fills. El primer que em pregunto és si sempre és senzill entendre el comportament dels nostres fills.
Ja m'ho llenço
així directament. L'Oriol que diu que parli de la Laura, que parli de la Laura.
Bueno, jo no sé si hi ha una resposta bonica per això. Et preguntaria, tu saps entendre el comportament dels nens i les nenes?
Segurament no. Segurament no.
Mira, a mi m'agrada ja jugar amb paraules. Entendre va. O comprendre. Hi ha vegades que no necessites entendre per comprendre, no? A l'entendre és com molt mental, justificar, veure com ha arribat aquest procés. Comprendre és simplement validar que li pot passar això. Comprendre és saber que pot comportar-se així. Comprendre és abraçar el comportament del meu fill encara que l'estigui liant, no?
Aquí vaig jo. Mm-hmm. És a dir, canvio la pregunta, va. Vinga. Com sé jo que el comportament del meu fill és bo o dolent?
Mira, és que normalment parlem de si el comportament és bo o dolent, si és problemàtic o no per l'adult.
Ara.
Normalment la relació és aquesta. Per exemple, això passava molt o passa molt amb els nens que són diagnosticats amb hiperactivitat, no? Diuen, és un nen problemàtic i a mi jo això no m'agrada gens. No, no és un nen problemàtic. És un nen amb una sèrie de diversitat, dificultats, X, el que tu vulguis, que dona problema a l'adult perquè se surt de la manera de...
És difícil reconèixer que ens comporta a nosaltres un problema.
Clar, ens comporta un problema a nosaltres. I clar, el tema moltes vegades és, bueno, encara que jo ho posi aquí al focus, bueno, és que hem de conviure. Hem de conviure, mira, em sembla molt bé que tu puguis tenir aquest problema i aquest comportament, però a les 9 hem de ser a l'escola, saps? I per tant, hem de ser a l'escola i, bueno, el difícil, com sempre, és l'equilibri.
Vaig pel mateix camí... I li pregunto a la Laura si tendim a pensar que portar-se bé és obeir i portar-se malament és no fer cas.
Segurament tenim aquesta tendència i això jo crec que també ens passa quan l'altre dia parlàvem sobre les expectatives, no? Llavors, torno a treure aquest tema de les expectatives de l'adult en relació a com han de ser els nostres fills i filles quan potser de vegades ens oblidem que són persones diferents a nosaltres i que, per tant, tenen el seu camí que no és el que nosaltres hem previst que tindran quan decidim tenir un fill o una filla.
Què és el que marca el comportament dels nostres fills? Perquè, clar, l'escola, els amics, casa, els avis, que normalment els malcrien, no? Això es diu molt.
Mira, m'encanta perquè tot el que estaves dient són aspectes que tenen a veure amb el context. Uh-huh. I, evidentment, els diferents contextos afecten a com és aquest comportament. Però nosaltres, que venim de treballar l'educació emocional, no només mirem els contextos externs, sinó tot allò que està passant internament en el nen o la nena i que té un efecte directe en el comportament. No? De fet, parlem de que en la base del comportament hi ha el pensament i hi ha l'emoció. I, per tant, tot això que està passant en aquest món intern del nen o la nena afecta a com s'està expressant cap enfora.
Per tant, ens hem de fixar en l'entorn, més que en...
Per una banda, en l'entorn,
sí?
I per altra banda, en el món intern d'aquell nen o aquesta nena.
És a dir, és possible que un company de classe amb el que el meu fill es porta molt bé, aquest company de classe tendeixi a portar-se normalment malament i com que es porten bé els dos, el meu fill acabi tenint un comportament... similar al d'aquest nano?
O podem dir, pensar-ho al revés. Com que està el meu nano amb aquest altre amic, potser aquest altre amic s'acaba comportant millor.
Clar, què fa que un incideixi en l'altre?
Sempre veiem lo negatiu, eh?
No, clar, exacte. Que hi ha dos, no? Per tant, què fa que un influeixi a l'altre? Si ho portem a aquest món intern que deia la Laura, el tema és què necessita o què està pensant el meu fill per pensar m'he de comportar com el meu amic? Uh-huh. O què està sentint per necessitar fer alguna cosa que està fent el seu amic, no? Perquè...
Tendim a pensar que tensió.
Clar, clar, al final...
No sé si equivocadament o no, eh?
No, sí, moltes vegades està relacionat amb atenció, però hi ha altres paraules com reconeixement, hi ha altres paraules com autoestima o cobrir mancances emocionals. No, no tot és atenció, és... moltes vegades cobrir forats, també, no? Omplir forats que em falten i els omplo com sé i com puc.
Si el nostre fill es comporta malament, com actuem nosaltres com a pares?
Segur que ens toca una part emocional nostra, no? Llavors, aquí hauríem de veure què ens està passant, què se'ns està removent per respondre d'una forma o d'una altra. I si això ens connecta, doncs, amb la ràbia, que en parlàvem també fa uns programes, és possible que ens surti una part com molt impulsiva de voler posar límits o el que sigui, no? En canvi, si a mi jo estic centrada i entenc que el que està passant no té a veure directament amb mi, sinó que sóc capaç d'observar-ho com, mira, s'està comportant d'aquesta manera perquè hi ha darrere una necessitat, potser a mi no em remou tant i sóc més capaç d'agafar un punt de distància per acompanyar-ho des d'un lloc diferent.
Ara, perquè no em pugueu dir allò de... clar, és que depèn del procés de cada nen a la seva edat, no sé què. Suposem que tenim dos germans, un de 7 i un de 8 anys. Els he de renyar de la mateixa manera? O els he d'explicar que el seu comportament és negatiu de la mateixa manera?
Mira, jo porto amb el tema d'equips, per exemple, jo que sóc entrenador, i sempre dic el mateix... tu no pots parlar igual a cadascun dels teus jugadors, cadascun és diferent, cadascun necessita una cosa diferent. Potser renyar no serveix amb cap dels dos, però potser a un li serveix més fermesa i a l'altre li serveix més una empenta carinyosa, no? per dir-ho així. Per tant, això per començar. I després anem a la pregunta aquesta de què faig per canviar. Doncs anem a transcendir una mica el comportament i anem a posar atenció en l'emoció i el pensament. Per què no pregunto, per què no miro d'indagar què és el que està pensant el meu fill? Perquè potser es tracta de canviar-li una mica el discurs. O potser es tracta de que si el que li està passant al meu fill és que està enfadat, doncs li dono lloc a l'enfado, el deixo desfogar-se i després, en tot cas, parlo de per què està enfadat. No, no, no em fixo en què ha trencat no sé què. Saps? Uh-huh. Que després ja m'hi fixaré, ja. Però si el que vull és canviar el comportament, he d'anar a la base.
Per tant, tenir pautes excessivament, anava a dir autoritàries, l'Oriol ens deia infermesa, ho agafem aquest entremig. Tenir aquest tipus de pautes amb els nostres fills quan es comporten malament, pot arribar-nos a sortir el tret per la culata, diguem?
De vegades pot ajudar, és a dir, tenir límits clars ajuda a que els nostres fills i filles sàpiguen quin és el marc en el qual es poden moure. Per tant, està clar que això dona un context. Sé que a casa puc fer segons quines coses i segons quines altres. I això també és important tenir-ho en compte a l'hora de treballar com un equip, si hi ha altres persones a casa, no? Si som una parella, o si hi ha avis, o si hi ha el que sigui, no? És veritat que si aquestes pautes o aquest marc de normes que hi pugui haver és massa rígid, pot ser que el nostre fill filla doncs, necessiti contraposar-les molt més, perquè no les entén, perquè no els hi troba sentit, perquè xoquen massa amb les seves necessitats. Llavors aquí és com quan potser podem entrar molt en conflicte.
Ho pregunto doncs a la inversa. Com podem treballar aquesta proximitat amb el nostre fill, que ens en parlava l'Oriol, sense perdre aquest punt d'autoritat?
Mira, canviant-li la paraula als límits, que a vegades sembla que ens espantin una mica, a mi m'agrada parlar d'estructura. És a dir, tu en aquest estudi pots jugar a fer un partit de futbol? No.
Tant de bo, t'ho anava a dir.
No el pots fer. ¿Te lo estoy prohibiendo yo? ¿T'ho estic prohibint jo? Com a adult? No. No es pot fer perquè l'estructura no ho permet. I aquí, això és a vegades complexa, però el que s'ha d'explicar als meus fills, als fills, és què és l'estructura. L'estructura és el respecte a l'altre, l'estructura és el que es pot fer i no es pot fer amb una persona. L'estructura, al final, aquestes normes que deia la Laura es poden construir, no cal ser l'enemic que posa les normes totes, no? Però al final, l'estructura sí que l'he de posar jo com a adult, sí que he de dir... si no vull dir límit, te puedes mover por aquí, pots moure't per aquí i per aquí no, perquè és una falta de respecte, no?
Ara em deies, les normes les hem de construir i jo pensava, les normes les hem de consensuar? Es poden consensuar?
Fixa't que ja he dit construir i no consensuar, no? Perquè a vegades jo soc molt d'aconseguir la participació del nano, però consensuar a vegades no es pot fer des de nivells diferents de consciència, no? Si el nano té un nivell de consciència X, no puc consensuar segons què. Uh-huh. Ara, sí que puc intentar que entengui la norma, sí que puc que intenti saber que no és algo, com dic, que li estic prohibint jo, sinó és algo que segurament ell no vol fer. Tu vols fer mal a una altra persona? no? Fent servir l'educació emocional. Tu vols que una altra persona se senti malament? No, oi? Doncs això ho pots fer? No, perquè farà sentir malament una persona, no perquè t'ho provessi jo, sinó perquè estic treballant els teus valors, estic treballant els teus filtres emocionals, perquè tu mateix siguis el que se n'adoni. Però això no significa consensuar.
Anem a posar casos paradigmàtics que jo crec que s'entén molt millor tot plegat. Ara parlàvem de casos on el nen, la nena, nosaltres trobem que es comporta malament, hem de parlar amb ells, etc etc. Què passa si passa la inversa? Si el nostre fill, la nostra filla, és d'aquells que sempre diu que sí, que sempre obeeix a casa, que no hi ha mai un renec... Aquí també hi ha alguna mena de problema?
Clar, és que és important veure que el comportament... al final és l'expressió del rol, no? De com estic expressant-me cap enfora, però no és qui sóc jo realment. No? Jo no sóc el meu comportament, jo em comporto d'una manera o d'una altra, no? I puc fer-ho de moltes formes diferents. Però, en canvi, el comportament és el que és visible des de fora. Llavors, quan jo des de fora m'identifico molt amb el meu comportament, o quan l'adult m'identifica molt amb un tipus de comportament, acabem mesclant la identitat amb el comportament. I, per tant, pot ser que jo, com a nena molt tímida o nen molt tímid, m'identifiqui amb aquest personatge que sempre es porta bé, que sempre diu que sí, que és més complaent, i com que no molesta, doncs potser posem menys límits. Però això no vol dir que ja estigui bé, no? Potser no estic deixant que es desperti qui és realment aquest nen o aquesta nena.
Això anava a dir, si això és perllongat en el temps, ara que quasi bé, et faig pregunta de psicòloga, si això es perllonga en el temps, aquest rol es pot acabar instaurant en la persona que serem.
Clar, i sobretot perquè durant la infància i l'adolescència estem construint la identitat. Llavors, en la construcció d'una identitat saludable, hem de deixar emergir com la persona que hi ha dins, no? L'ésser humà que hi ha dins de la persona, no? Quasi.
Vaig a intentar posar un exemple. Vinga. Molt ràpid. Un nen que és molt petit i està cridant l'atenció de la mare, no? Del pare, mama, 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 mama. I la mare no li fa cas perquè està parlant amb una amiga. Uh-huh. Què fa el nano?
Crida més,
per exemple, pataleta, trenca alguna cosa. La mare li fa cas. Pam! Estem fent una associació molt clara de quan faig la pataleta em fan cas. Quan jo sóc un adult de 18, 19, 20, 21 anys, un amic no em fa cas.
Ui.
M'enfado.
Sí.
Aquí estem veient la reacció que deia Laura, no? És una reacció molt potent i aleshores és quan diem, tio, però com te comportes així? Com has estat tan borde? Com has estat tan... el que sigui. Però ara imaginem que quan jo faig la pataleta, que això també ho fan molts nens, no em poso a cridar en comptes de fer la pataleta, el que faig és posar-me a jugar amb els meus joguets i no molestar ningú. I l'amiga de la meva mare diu, oi, que bien se porta este niño, que està jugant sol i no molesta ningú.
No, però l'estàs coartant, en realitat.
Ah. Aleshores, jo el que estic fent és associar que quan jo... quan algú tingui un problema o quan jo tinc un problema o una necessitat, el millor que puc fer és evadir-me, no fer res, apartar-me...
És interessantíssim això que estàs explicant, perquè jo crec que defineix la societat que tenim avui dia. Uh-huh. Molts hem crescut així.
Sí, sí.
Com estem dient, amb aquestes pautes bàsiques d'educació, sense tenir en compte l'educació emocional, que per sort ara fa anys que s'està implementant, però vaja, quan jo era petitó, res. Uh-huh. L'únic que va desaparèixer era allò de la regla als dits, diguem-ne. Un altre cas paradigmàtic. El meu fill, la meva filla, treu bones notes. I com que aquest curs ha tret bones notes, anem a la platja, anem a PortAventura, que no hi ha anat mai.
Clar, aquí em pregunto si jo vull que relacioni el treure bones notes amb aquesta conseqüència. Uh-huh. Si això és el meu objectiu, doncs fantàstic, ja ho tinc, no? El que passa que a mi, personalment, doncs m'interessaria molt més que volgués treure bones notes per la pròpia recompensa personal d'haver aconseguit uns objectius, no per tenir una recompensa externa, que és el regal que jo li pugui donar, digue-li X. No?
Com li expliques això a un nen en una societat materialista?
Bueno, de la mateixa manera. Jo crec que sobretot quan a primària, després igual encara hi ha molts més inputs, no? Però en l'acompanyament de tot el seu procés d'escolarització, la família té un paper molt important i escolten moltíssim en l'opinió dels pares i de la família en general, no? Per tant, tenim moltes ocasions de poder donar aquests missatges.
És que al final el que ens trobem són nanos, són infants que en realitat ells volen expressar-se. Volen jugar, volen estar bé, volen... I en realitat no necessiten el premi. És cert que estem en una societat materialista, però no necessitem el premi material per desenvolupar la inquietud, per desenvolupar la bondat, per desenvolupar... Hi ha experiments que nens molt petits, de 2 anys, quan veuen a un adult, per exemple, amb problemes, l'ajuden de forma natural. Per tant, el tema és que el premiar això, per exemple, o el premiar la bona acció, també l'estem corrompent una miqueta. I estem dient que ho fem això per aconseguir un intercanvi positiu, no? I això és una idea perillosa. On the wind that lifts her perfume through the air,
I'm picking up good vibrations. Posàvem avui aquest temacle per començar a parlar de tot plegat. Laura, Oriol, vosaltres ja ens heu visitat diverses vegades en aquest estudi. Sabeu que comencem sempre amb una cançó diferent respecte a la matèria que vulguem tractar. La música ens pot ajudar a canviar el comportament d'algú, per exemple?
La música ens ajuda a connectar.
No, la música amansa les feres.
Mira, en tant que el comportament està connectat amb l'emoció, segur que en certs moments la música ens pot ajudar perquè està connectada amb l'emoció també, no? Per tant, sí.
I a vegades, si ens estem estimulant o excitant en un plus massa, sí, pot ser que estiguem nerviosos, eufòrics, no? I per això ens porti a algun estat més perillós, també.
Estem a relaxar?
Per fer la...
Dic que ens anem a relaxar una mica?
Sí, sisplau.
Va, relaxem. Oriol Julià, president de l'equip CERT, Salut i Educació Emocional. Laura Torrella, director de l'equip CERT, també. Moltíssimes gràcies per venir tots dos a Caravana, com sempre.
Un plaer.
És la propera.